sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 4 i 6 minuts i estem contents, els dic de veritat, no? Perquè mirem per la finestra i veiem aquest sol que ha vingut amb ganes com de canviar-ho tot, no? De portar-nos una mica d'energia que ja ens tocava, que han estat moltes setmanes sota aquests núvols que no ens deixaven veure el sol. Pensava jo, Vicenç, hola, què tal, bona tarda. Vicenç Villatoro, gràcies per venir, abans de tot. Pensava jo que quina tristesa aquella gent que viu tot l'any sense veure el sol.
Sí, ara... allò, per ser sempre molt optimista, però no del tot. Els dies de sol, abans d'aquesta última tongada de núvols, dèiem, hosti, que plogui, per favor, que plogui.
Sí, sí.
El que va ser xungo és que nevava... Ai, perdó, estava núvol, però no plovia.
Yeah.
Però, hosti, necessitàvem que plogués,
Tu ets un optimista moderat.
Sí.
O sigui, sí. En lloc de tot anirà bé, que és com es diu aquest programa, tu diries, tot anirà força bé.
Sí, jo diria... Pot ser que tot vagi bé. I pot ser que no, Però, i entre el pot ser que sí, pot ser que no, això és el que fa que l'optimisme sigui operatiu, és entre que vagi bé i que no vagi bé, alguna cosa hi podem fer.
Si alguna cosa hem après, de tota manera, és que com les males notícies no podem evitar que vinguin, quan en tenim de bones, també està bé gaudir-les una mica, no?
Absolutament. Per tant, has començat magníficament.
No,
la bona
sol...
notícia és que hi ha sol.
I tu... Setmana Santa, vacances...
Exacte. I el dia que no n'hi hagi, la bona notícia serà que plou.
Exacte.
Que fa falta que plou aquí, perquè no...
I tant.
Sempre n'hi ha una de bona.
És veritat que, efectivament, un també té una responsabilitat clara sobre la interpretació que fa de les notícies.
Sí.
Perquè un podria dir això del Covid ha estat un rotllo, sí. O podria dir, ha estat un rotllo, però ha servit perquè molta gent es posés les piles a crear, i una de les creacions que han sorgit d'aquest Covid és aquest llibre que tenim al damunt la taula, Tren a Maratea,
sí.
Que és, si no m'equivoco, el poble dels teus avis, no?
Més enllà, avis dels meus avis, anem molt lluny. Anem a començament del segle XIX.
Ja veus.
Però és igual, vull dir que... en el llibre no surten ni els meus avis ni res, sinó que la relació amb els meus avis és que vaig anar al poble per fer un llibre sobre els meus avis i el paisatge em va agradar, com m'agraden milions més, però sobretot quan vaig escriure aquest llibre em va semblar que era un bon lloc perquè hi passés allà.
Com és Maratea?
Maratea és un poblet... És l'únic poblet... Ara, com si fos jo un geògraf, Estrabó. És l'únic poble de la Basilicata que té sortida de mar per nord d'Escampània, i és l'antic regne de Nàpols, i és un poble que mira mar, tot i que no el toca, i que recorda una miqueta, jo crec que amb una mica més, menys de sofisticació, la Costa Amalfitana. I, per tant, un lloc bonic, i sobretot, per mi, un lloc d'aquests on t'adones que alguns dels nostres tòpics sobre la Itàlia del Sud, allò, ostres tu, allò no, que com era aquella pel·li, Benvinguts al Sud, que era la contraposada del Benvinguts al Nord a la francesa,
sí.
I a la italiana era Benvinguts al Sud. Un lloc que no s'hi pot estar, que tot està brut, que tot és desordenat, que et mataran.
No? Allò que diuen sempre a Nàpols, no?
Nàpols. Doncs això és més avall de Nàpols, i per tant, entre Nàpols i Sicília, que dit així, dius, ai, 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 hi anirem casco, i pel contra, és un lloc preciós, endreçat... I un lloc que fins al segle XIX, tot el regne de Nàpols, era una de les grans potències europees. El sud d'Itàlia, l'antic regne de Nàpols, era probablement en aquells moments un dels llocs més avançats d'Europa.
Entenc,
el 18, no el 13 només, que també.
Entenc perfectament, Vicenç, quan jo he fet referència als teus avis, que hagis anat ràpid a dir no res a veure amb els meus avis, perquè clar, segurament hi ha molta gent que quan ara agafa un llibre teu pensa que allà hi ha tot l'ADN familiar, no?, d'alguna manera.
Sí, sí, sí. És que jo porto 14 anys, diguem-ne, de la meva vida, no exclusivament, però sobretot literàriament, fent un projecte que és de reconstrucció familiar. El meu objectiu en aquest projecte no era reconstruir la família, era utilitzar la meva família per explicar coses de tipus general, però, de fet, era la meva família. Llavors, pot ser un error estratègic, comercial o el que sigui, dir que aquest llibre es digui Tren a Maratea perquè remet a això. No hi remet, però és fill per acció o per reacció d'aquests 14 anys de fer una altra cosa.
En qualsevol cas, el que és evident, podria ser un dels titulars, si em permets, una mica frívols de l'entrevista, seria que Vicenç Villatoro s'ha independitzat.
Exacte. No? Exactament. Allò, s'ha emancipat.
S'ha emancipat, no? Ha marxat de casa, efectivament.
Ha marxat de la casa dels avis.
Exacte.
I ha anat... Sí, sí, sí. És... Hi ha una certa emancipació en aquest llibre. Diguem-ne que no és una fugida, sinó que és dir, ostres, la vida és pendular, per tant, si tu t'has dedicat 14 anys a una cosa, et venen especials ganes de fer una altra.
Clar.
I aquesta és una altra, però no la contrària, però una altra, però clarament una altra.
Aquesta és la sensació, no?, de les entrevistes que hem llegit, de sí. Tot el que hem vist, no?, que hi havia com una necessitat, tema, de fer, tampoc dic fugida, sinó no. Una incursió... un retorn al món de la ficció, no?
Tu posa't al meu lloc. Diana, et tires 14 anys, molt interessat i tal, i vas trobant personatges que has conegut i que si els has conegut els pots dibuixar bastant rodonament, més bé o més malament, però els meus avis jo els he conegut i sé com eren. Però en llibres d'aquests he anat a besavis que no he conegut mai. Llavors, d'aquests besavis tens quatre pinzellades. Quina és la teva tentació? Dius, hosti, el que no sé m'ho invento.
Clar.
És a dir, les ganes d'inventar són... Però t'has fixat com a regles del joc que no inventes, que expliques el que saps i el que no saps no ho expliques. Per tant, aquestes ganes de dir, ostres, la narrativa permet, sense fer trampes, inventar i mentir. Doncs, ostres, jo tenia ganes de mentir una mica, no? I de dir, això no ha passat mai, és igual, però ho vull explicar igual. Mentre que fins ara m'he passat bastants dies dient, si no és veritat, no ho poso.
I per què aquesta història? I per què quan ha arribat l'hora de mentir has explicat aquesta història i no una altra?
Perquè, diguem-ne, jo crec que busquem històries certes o falses per donar voltes a allò que ens preocupa. I llavors, d'històries n'hi ha milions, milions. És a dir, tu agafes el diari d'avui i en un curs de novel·lística li dius faci una novel·la i en sortiran 54. En sortiran Ucraïna, terribles. En sortiran aquest senyor que ha matat a la mare d'un cop de puny. I no totes són horroroses, però vull dir que el món està ple d'històries. Per què en tries una o no una altra? Perquè en un moment determinat creus que per allò del que vols parlar, aquesta història... que has vist en un diari o que has imaginat en algun cas o que tens més o menys ullada com a potencialment novel·lística, serveix precisament per parlar d'això. I llavors, quan tu tens... ara faré el xulo dos segons, però molt el xulo, però serà només dos segons.
Està bé, se't permet tot, vull dir...
S'agraeix. És a dir, jo fa molts anys vaig entrevistar a Jorge Luis Borges i Borges em deia, aquest és el xuleria, em deia...
No.
No deia el món, sinó em deia a mi... Diu, miri, jo, quan em poso a escriure un conte, sé més o menys com comença, sé bastant com acaba, sé bastant el del mig, però no en tinc ni idea d'on passa o quan. I llavors penso, això que vull explicar, on quedaria bé? A Irlanda o a Venècia? Va, fem a Irlanda. Llavors, quan tu llegeixes, dius, ostres, tu, un conte sobre Irlanda. Diu, no, és un conte sobre el que ell volia que passi a Irlanda. Doncs jo faig encara un pas més enrere. Tu vols parlar d'una cosa, dius, ostres, tu, quina història em aniria bé per parlar d'això? I quan tens la història dius, va, ara que ja sé què vull explicar, ara vaig a intentar saber on, quan, on l'ambiento. Però serien com tres capes successives, no? I aquí, però jo crec que en totes... I això no és un procés racional, no et poses un dia a casa i decideixes, ara parlaré d'això, sinó és un procés intuïtiu. Però jo crec que tenia ganes de parlar d'unes coses que la història que explico, que és una història curta, diguem-ne, és una història no arbòria, no oceànica, és una història concentrada, em servia per parlar d'això, i després Maratea i una miqueta de còlera i un tren em servien... perquè això funcionés, o perquè a mi em semblés que això funcionés.
Escoltant-te, una et podria preguntar, però, Vicenç, tu escrius o et diverteixes?
Jo no sé si quan escric em diverteixo, no ho sabria dir, perquè com estic tan posat a escriure, ni m'ho pregunto, però sí que sé que quan no escric m'ho passo malament. No quan no escric el tren, sinó quan no tinc entre mans un projecte narratiu que narratiu o poètic o assagístic, que tiba Per tant, m'ho dec passar bé escrivint, perquè quan no escric no m'ho passo bé.
Què era el que volies explicar? Perquè una cosa és la història, que això, ara, per Sant Jordi, jo estic convençut que el teu serà un d'aquells llibres que... No. Segur, seguríssim, no?
Que t'escolti, que hi hagi de l'escolta.
Molt bé. L'altre és l'argument de fons, no? Aquella cosa que tu volies deixar palesa en el llibre.
Sí, solen ser coses que es barregen, Una, però ara fa lleig, perquè com ara soc director del Memorial Democràtic, sembla que m'ho faci venir bé. Però això ho vaig escriure molt abans, i no sabia ni que ho seria, ni m'ho havia passat pel cap. Però en bona part és la memòria. És a dir, a vegades estem barallats amb la nostra pròpia memòria, no? Ens estem enfadats. I a vegades estem enfadats amb la nostra pròpia memòria perquè és com una poma, i no sabem amb quin cistell s'ha de posar. Perquè ens diuen, no, hi ha aquests cistells. Diu, però és que la meva poma no va bé cap. I quan estem parlant, per exemple, de les memòries de la guerra aquí, de la guerra allà, del procés, del pujolisme, algun dia de la guerra d'Ucraïna, les memòries de les persones realment existents no sempre quadren amb els cistells que els hi han posat. És a dir, i això té a veure amb els altres llibres que vaig fer abans, que vaig parlar amb molta gent sobre la guerra, sobre la postguerra, sobre l'Holocaust, i trobaves que la gent deia... El que diuen els llibres és veritat, eh? No li dic jo que no, eh? No dic que hagin de dir el contrari. Diu, però el meu, el que abans va passar a casa, no va anar ben bé així. No? Allò, dit en bruto, eh? Però ho podria sofisticar, però dic en bruto, no? El 19 de juliol del 36 s'aixequen els fatxes. El poble sobirà amb armes, els atura i això acaba en una guerra que guanyen els dolents. Vale. Bueno, sí, es pot explicar més bé, però sí, vale. Però després et dius, ostres tu, sí, però el meu pare el van matar l'agost del 36 i no era fatxa. No és que no fos fatxa, és que era el contrari de fatxa. Aquest senyor que és un heroi de la llibertat perquè va sortir al carrer, després em va pelar 34. Dels uns i dels altres, eh? No estic fent política. Estic dient que les històries familiars, quan tu li dius, escolta, explica'm una guerra a casa seva, la gent explica coses que no sempre poden anar, estan còmodament instal·lades en un cistell. Llavors hi ha gent que això ho porta amb discreció i hi ha gent que ho porta malament. I a vegades dius, bueno, doncs llavors, si els cistells són els que han de ser, llavors el que està malament és la meva poma. I per tant es barallen amb la pròpia memòria. Jo volia construir la història d'un senyor enfadat amb la seva pròpia memòria, que es fa gran i que no es vol morir sense reconciliar-se amb la seva pròpia memòria. I jo volia explicar això. I després, què?
Et diria, ni més ni menys.
No, exacte, no.
Ni més ni menys, eh? Déu-n'hi-do, eh?
No, vull dir que... No em sembla una excentricitat parlar d'això.
A mi em sembla interessantíssim per diverses raons, fixa't, perquè t'estava escoltant i estava pensant diàleg, respecte, no em anaven venint paraules, no? Diàleg, respecte, però en aquest cas, el diàleg i el respecte neixen amb un mateix. És a dir,
sí.
Hem d'aprendre a parlar també amb nosaltres mateixos, no?
Sí. Sí, sí, dir, escolti, jo no sóc... Em va passar això, a mi em va passar això, ho vaig viure així, tinc dret. Quin és el límit d'això, la mentida? Van venir uns i em van matar cinc. Pues no, si no els van matar, pues no és veritat. I la veritat i la mentida existeixen. Després hi ha un gran marge per la interpretació, pel matís, per l'opinió, però els periodistes sabem... Tu pots dir que el Barça ha jugat bé o malament, però si ha perdut per 3-0, ha perdut per 3-0. Ja t'hi pots posar de peus. Jo crec que existeix la veritat i la mentida, i existeix l'opinió, però això, que hi ha vegades que la nostra pròpia versió de les coses ens incomoda. I pensem que això ens fa excèntrics, que ens fa incomprensibles o que ens fa malalts, diguem-ne, que la nostra poma està podrida, diguem-ne. I això, bueno, jo he vist casos d'incomoditat davant d'això.
I com ho fem?
Bueno, mira, no puc explicar la meva novel·la perquè té 50 pàgines, si l'explico ja... Però jo crec que ens podem reconciliar. És a dir, que hem de respectar la nostra pròpia memòria.
Que bonic seria llegir aquell llibre Maratea, no?
Sí.
T'ho juro que ho estava pensant ara, eh?
Jo pensava portar-ne un cap allà. Seria una excusa per tornar-hi.
Clar, clar.
Sí, mirant del mar.
Mirant del mar, efectivament, no? Fa pocs dies, Vicenç, va estar en aquest programa, va semblar jo no la coneixia, una dona interessantíssima, la nova directora del centre del BOR, Centre Cultural, no?
Sí.
Parlàvem justament d'això, parlàvem de la memòria... Sí. Però no parlàvem de la memòria, sinó de les memòries.
Sí.
Parlava de la història, però no parlàvem de la història, parlàvem de les històries. Sota la subjectivitat que cadascú té a l'hora segurament de fer una lectura o una altra, no? I com tots ens passem la vida, pensar que tenim raó, encara que estiguem profundament equivocats, no?
No, no. A veure, per mi la paraula història és... pot ser que tingui singular, eh? Pot ser que tingui singular en el, diguem-ne, com a relat objectiu dels fets. No vol dir que els llibres d'història siguin això, que tots són interpretatius i tenen tot el dret del món de ser-ho, però la història encara podria ser, dir, escolti, això va passar tal dia, va acabar tal altre dia, encara podríem fer una història. Però la memòria només es conjuga en plural. Només es conjuga en plural. I, diguem-ne, i tothom té dret a la seva. I després, quan tothom té dret a la seva, també vol dir que pot discrepar de la de l'altra, eh? I que la pot confrontar. Però tu has fet servir una paraula clau que respecta, no? És a dir, ara fa relativament pocs dies, una cosa que fa la Diputació de Barcelona, per tant, no estic fent propaganda d'una altra botiga, diguem-ne, però d'una botiga respectable, com ho són totes. Organitza una cosa que en diuen audiències memorials, que és en una ciutat agafa 7-8 persones que expliquin la seva experiència de la guerra, sobretot. Hi ha també preguerra, postguerra i fins i tot franquisme, però sobretot de la guerra, que són absolutament diferents. I tu et trobes amb un senyor que explica que li van matar el pare a la FAI l'agost del 36 perquè anava a missa, i un altre que diu que li van afusellar el pare al Camp de la Bota perquè era d'idees progressistes i democràtiques. I llavors cadascú va explicar la seva, i després vaig haver de sortir jo com el que soc, diguem-ne, amb el gorro del memorial, dic, escolteu, diu, primer, felicitats per haver-ho explicat, perquè alguns d'ells no ho han explicat gaire, potser alguns fins i tot no ho he explicat mai, perquè això no s'explicava, però dic, us felicito per haver-ho explicat, però encara us felicito més per haver escoltat a l'altre. Perquè que jo escolti a tots, a mi no em van matar ningú. Un avi meu el van condemnar a mort, però no el van executar. Un altre va anar a l'exili, però va tornar. Vull dir, que el grau de dramatisme amb el que ho he viscut és gran, però no és extraordinari. Ara, si tu t'han matat l'avi, o t'han matat el pare, o t'han matat l'oncle, sentir l'altre pot doldre't. Ara, si l'altre explica una cosa genuïna i certa, un patiment real, aquest patiment l'has de respectar. I jo els vaig dir, diguem-ne, us felicito per haver parlat, però us felicito encara més per haver escoltat. I es van aplaudir entre ells, que podia no haver passat, eh? I després cadascú va sortir convençut de lo seu, eh? I un hauria tornat a fer la revolució i un altre hauria tornat a fer jo què sé, eh? Però es havien escoltat. I van sortir memòries. Tot és veritat, cap falsa, que jo sàpiga. Potser sí, algú es va inventar alguna cosa. Però totes s'hi valen.
Allà també podia començar una novel·la, eh?
Sí. Sí. Bueno, no és aquesta...
No és aquesta.
Però tampoc és... El, ja. Però no està tan lluny de ser-ho. No està tan lluny de ser-ho. Passa que no és coral, no hi ha 16. Però sí que hi ha la confrontació entre la teva memòria personal i la que ha quedat establerta. Per això hi ha un personatge que és vell i que, per tant, té una certa urgència a reconciliar-se amb la seva memòria, i un personatge que és jove, que el que sap de la història són els cistells, no les pomes. I l'altre li diu, jo tinc una poma rara. I aquesta persona diu, ostres, potser sí que, sense que jo refaci la meva idea del que va ser el passat, potser sí que l'he d'obrir, perquè això que m'expliques m'ho crec.
Tornant al que li deies a aquests senyors, els sí. que vas felicitar per explicar coses que sovint no s'expliquen, probablement hi ha moltes més pomes rares de les que ens imaginem, no?
Moltes. Per dues raons. Perquè, diguem-ne, perquè la vida és complexa. Per exemple... Estem parlant... Jo penso molt en la guerra, no perquè això, el llibre no va d'això, eh? però el germen sí, perquè són les converses clar. Sobre els meus avis, que tinc a Castro del Río o a Terrassa, que són dos llocs on la guerra, com a guerra, va passar de pressa, però com a preguerra i postguerra va ser duríssima i amb molts morts. D'aquestes converses surten moltes coses sobre la guerra. Doncs sí, aquí em trobo... Sobretot a Catalunya, perquè, diguem-ne, a Catalunya la situació social fa que el ventall de grisos sigui molt més gran.
Clar.
A Castro del Río, en un cert sentit, els dos blocs són més definits. Hi ha menys coses al mig. El meu avi era al mig. Però n'hi ha menys. Aquí hi ha moltes coses al mig. Per tant, hi ha més pomes rares. Però a més passa una segona cosa, que és que com no en parlàvem, no sabem qui són. És a dir, no és estrany, quan TV3 fa una sèrie sobre allò, diu Temps de silenci. Quan la novel·la, Tiempo de silencio. La paraula silenci va molt... I jo em pensava en una fase de la vida que el silenci era fonamentalment un atribut dels vençuts. Hosti, tu he perdut, més val que calli, perquè si... No, allò que hi ha famílies que deien... Famílies que no deien res, però famílies que deien alguna cosa i després miraven el nen i diuen, això que he sentit, i que no ho diguis enlloc més, que encara ens fotran un mal tanto. Aquestes n'hi ha. I per tant, jo pensava que el silenci era la por del vençut, a ser marcat... Però després m'adono que també hi ha silenci entre els vencedors, o entre els suposats vencedors, o entre els que han quedat a la banda dels vencedors i no se'n senten, que n'hi ha. I després, fins i tot, m'arribo a trobar silencis per mi sorprenents amb una cosa que està per sobre dels vencedors i vençuts. Per exemple, fent un d'aquests llibres familiars sobre la família de Lluís Bassat i, per tant, mirant el món de l'Holocaust, un oncle de Lluís Bassat va estar a Auschwitz. I els seus fills, sobre l'estada del pare a Auschwitz, només sabien que havia sortit amb 40 quilos. Res més. Però també moltes famílies de la guerra només saben que menjaven peles de patates o xocolata feta de garrofes. Només saben, diguem-ne, l'anècdota alimentària, que no és tan anècdota, però que és, diguem-ne, limitada. Fins que un dia aquest senyor, de gran, ho va explicar. I ho va explicar la professora de ball. I després d'explicar la professora de ball, ho va explicar als fills. Bueno... El silenci és consubstancial. Jo crec que té a veure, això és una impressió personal, té a veure amb l'angúnia de trametre el patiment, no? De dir, hosti, he patit molt. Ja està. Per què ho he d'explicar? Perquè pateixin ells, també. Hi ha un cert encapsulament del dolor per no deixar-lo en herència, no? I això, amb matisos, i amb... diguem-ne, volums potser diferents. Els hi passa als vençuts, els hi passa als vencedors, els hi passa als jueus, que tal, i els hi deu passar als nazis, que han matat... Hi ha aquesta sensació d'haver viscut al límit del patiment, al límit del dolor i al límit del mal, que, diguem-ne, aquests dies torna a aparèixer en tota la seva, la seva iconografia.
No aprenem, No aprenem. No. Perquè veus les coses que passen.
Sí. És... Hi ha un poema molt maco de Yehuda Mihai que diu, el meu pare va fer les guerres d'Europa i anava mirant-se tots els morts, perquè deia, si ho faig jo ja no hauran de fer els meus fills. Diu, i no va servir de res, cada generació acaba veient els seus propis morts. No n'aprenem, però entendre'ns. Entre la Primera i la Segona Guerra Mundial hi ha del 18 al 19 fins al 39, hi ha relativament poc temps. Des del final de la Segona Guerra Mundial fins ara hi ha passat més temps. Llavors, he fet un article que, a més, és per la ràdio de la competència. Vull dir que
no passa res.
Perquè encara no ha sortit, per tant, els estic fent una mala jugada a la ràdio de la competència. Que dic això, dic, ostres, ens pensàvem que teníem la vacuna, la memòria, la democràcia, la por a la bomba. Pensàvem que ara ja teníem la vacuna. Allò que va passar llavors ja no torna a passar perquè tenim la vacuna. I ara veiem que tornem a estar malalts. I llavors hi ha dues tesis. Una és no hi ha vacunes i una altra és que ens convenia una dosi més gran. Els optimistes pensem que ens convindria una dosi més gran. Els pessimistes diuen no hi ha vacuna, per tant ja ens hi podem posar al dret i al revés, ja podem recordar, ja podem el que vulgueu, ja podem fer projectes d'unitat d'una vegada, vulgueu, perquè l'espècie humana és, diguem-ne, irrecuperable i per tant això serà sempre. I els optimistes no diem que això no passa, si diem... Ho diem de tornar a provar, però a pujar la dosi de la vacuna. És a dir, posar-nos la tercera, i posar-nos la quarta, i després posar-nos un altre recordatori. I potser, tampoc és segur, eh? Però provem-ho, no? No? Les últimes vacunes han durat una mica més del que duraven històricament. Bueno, potser posem la dosi, no? I potser repetim la més vegades.
Potser sí, que ets optimista, eh?
Sí.
Està bé,
no,
eh?
Bueno, no, és que si no ho ets...
Què fas?
Sí.
Estic d'acord.
Sí, ho fas igual, eh? Jo a vegades, això amb la memòria ho dic en xerrades, dic, escolta, jo no sé si això és... Perquè una frase final és, ho estem recordant perquè no torni a passar. No n'estic segur, eh? Ojalà tinguéssim vacuna, eh? I a més tinguéssim receptada i tinguéssim el pot de la vacuna a casa. Vale, seria fantàstic. Però és que, encara que no fos útil, ho hem de fer. És un deure.
Hauries de tornar un dia per parlar del Memorial Democràtic.
Bueno, de fet, he parlat més del que em pensava.
Ja, però molt vinculat en tot moment, no? Ho hem de fer de manera allò oficial, no?
Si ara digués allò, he venit a hablar de mi libro, hauria fracassat totalment.
No, però hem parlat molt del teu llibre.
Sí, però ja m'agrada parlar de l'altre, eh?
Oh, ja ho sé. Vaja, no t'he vist patir en cap moment, eh?
No, m'agrada parlar en general.
Escolta'm una cosa, Vicenç, perquè clar, tu has dit abans que quan no escrius pateixes.
Bueno, sí,
la qual cosa significa que en aquests moments estàs amb un altre història, sí. Perquè clar, això ja s'ha editat, això sí. Ja ho tenim, això ara bueno, ja, sí. Ja podem anar a comprar, eh?
N'hi ha algunes més ja fetes, però sí. És a dir, i ara puc treballar-hi poquíssim perquè estic al Memorial i em porta moltes hores.
Molta feina, m'imagino, això, no?
Molta, perquè té... A veure, s'acaba parlant del Memorial encara que no vulgui. No, perquè...
Té, és que és la teva vida, eh? És molt, clar, és normal.
És molt gros, això de la memòria és, i el Memorial és molt gros, però a més té una altra característica que és de tot arreu. És a dir, no passa només a Barcelona, ni a 20 metres a la rodona del teu despatx. Passa a tot arreu, i per tant has de ser a tot arreu, un dia o altre. I això porta hores, però també és magnífic.
Sobretot perquè això et permet obrir les oïdes, no? És a dir, obrir bé i escoltar bé tot allò que diu la gent, perquè són aquestes... aquest temps de silenci al qual feia referència a tu, que està per tot arreu, efectivament.
Per entendre'ns, permet mossegar moltes pomes.
Yeah.
De les previsibles, de les imprevisibles, de les que tens un gust que coneixes, de les que té un gust que desconeixes, et permet... Perquè això ho té la memòria és concreta sempre. No recordem les coses fora del temps i de l'espai. Les coses estan encarnades. Per tant, et permet conèixer moltes històries familiars, moltes històries individuals, i adonar-te de la seva enorme varietat i empatitzar amb el dolor de gent que entre ells no són compatibles, però que el seu dolor sí que és empatitzable per un tercer.
Déu-n'hi-do. A mi em sembla fascinant l'exercici que has fet a nivell familiar, aquests 14 anys dels que em sembla fascinant, perquè deus haver descobert una sèrie de coses.
Bueno, això té a veure amb el temps de silenci, això, eh? Diguem-ne, jo em poso ingenuament a escriure sobre la meva família perquè penso que serà més fàcil que inventar. Doncs, ja li pregunto al pare, li pregunto a la mare, i no.
Jo crec que ha de ser més difícil.
És més difícil.
És molt més difícil.
Això és ingenu, jo, eh?
Clar, si vas a realment a fer una cosa ben feta i...
Perquè, a més, com hi ha un paquet no tramès, es produeix una altra cosa, que és, per entendre's, el meu pare va morir ara fa menys d'un mes. Tenia 92 anys, i per
sento,
tant, l'expectativa de la seva mort era una cosa present des de feia temps.
Ja.
I jo, diguem-ne, volia que llegís el llibre sobre el seu pare. Perquè ell m'ho reclamava. Diu, com tenim el llibre de l'avi? Allò que no avancem, allò... ens ha agafat mandra, va, una mica... Perquè ell
que fort, no?
Aprèn coses o sap coses sobre el seu pare que llegeixen el llibre. De la mateixa manera que la meva mare, que és morta de fa temps, jo sé que va morir sense saber coses rellevants sobre el seu pare, rellevants del tipus de... La meva mare no va saber mai que el seu pare havia anat al front voluntari. I això d'anar al front voluntari, bueno, no és una anècdota, no? Vull dir, no... I si ho hagués sabut, li hauria fotut una bronca a son pare de nassos. Per això segurament no li va explicar al pare, eh?
Yeah.
Perquè hauria dit, escolta, tu, jo tenia 5 anys. Tu hauries d'anar a fotre tiros por ahí? Tenir una filla aquí? Tu el que hauries fet és quedar-te aquí. I li hauria dit, eh? I per tant, el meu avi no li va explicar mai.
Estava pensant quina història tan maca, en realitat. Que maco, Vicenç. Llegir un llibre sobre el teu pare que ha escrit el teu fill.
Sí.
És una història preciosa. Ja de per si, és molt bonic.
És,
no?
Perquè, a més, amb el meu pare, i amb el Lluís va passar també, però ell no és família, però va passar. Vam fer el llibre junts, en un cert sentit. amb la meva mare no vaig poder fer-ho, però amb el meu pare sí. És dir, a Castro del Río vam anar junts i fèiem coses junts i parlàvem amb gent junts. Vull dir que no era portar-li uns folis, sinó que participés també en aquesta excavació sobre la memòria familiar. I això... El making of de l'assumpte és atractiu. A més, és dir, espero que el resultat també, però el making of és atractiu.
Ara que parles d'excavació, és certament un exercici d'arqueologia literària, en tota regla.
És el que més s'assembla a l'arqueologia, perquè és... Tu veus un camp i dius, allà sota hi ha alguna cosa, però no es veu res, I tu vas... I té una altra cosa semblant a l'arqueologia, per bé i per mal, que quan forades no saps què trobaràs.
Ah, clar.
Perquè totes les famílies de l'univers, el seu avi era fantàstic. És a dir, quan vas a Castro del Río, o a Terrassa, és igual, on hi ha a Castro del Río potser 80 morts, o a Terrassa 300. Tu vas parlant amb gent i diu, no, el meu avi era falangista, però no va matar mai a ningú. El meu avi era de la Falla, però no va matar mai a ningú. Dius, hosti, però n'hi ha 300 morts.
Qui era qui matava, no?
Sí, però no és ningú, És a dir, no he aconseguit mai que ningú em digui, hosti, però sí, el meu avi, o el meu pare, o jo, Sí, en aquell temps les coses anaven així i vam fer això. Per tant, la memòria, a més de, diguem-ne, de ser una poma estranya, la memòria intenta ser una poma més dolça del que era quan la vas treure de l'arbre.
David Sins Villatoro són escassament 50 pàgines. No sé si són massa més.
No.
És un llibre petit, però és un gran llibre. I la veritat és que estic molt content que hagis vingut a compartir-lo amb nosaltres, a presentar-lo. Jo el recomano molt, És a dir, la història és preciosa, la recomano molt de cara a aquest Sant Jordi. Aquest és un llibre molt bonic. Bonic. Jo ara tinc ganes d'anar a Maratea.
Doncs escolta,
és una excusa magnífica, no? És una excusa magnífica. Ha estat un plaer, Vicenç. Moltíssimes
Igualment.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Vicenç Villatoro, ni més ni menys. Fem una petita pausa i ara ens posem el barret de l'economia. Anem a parlar una miqueta d'economia. Tornem de seguida. Fins ara mateix.